I des d'Antena Caro parlem ara de la celebració de la festa del 14 d'abril, perquè aquest any es compleixen 172 anys del naixement de Roquetes com a municipi. I al llarg d'aquest mes es porten a terme diferents activitats i actes al voltant de la festa del 14 d'abril. Una festa que tindrà el seu gruix important de celebració el cap de setmana del 23 d'abril, la celebració de Sant Jordi, ja que aquesta setmana ha coincidit amb Setmana Santa. Per a parlar d'aquesta festa del 14 d'abril, tinc aquí els estudis d'Antena Caro a Sisco Lle, que és el regidor responsable de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, aquest any se compleixen ja 172 anys del naixement del municipi de Roquetes, una història que podem dir està envoltada de cert enigma, de fàbula, de ficció. Què ha de ser de tota aquesta història del naixement de Roquetes com a municipi?
Home, el que hi ha és història. Això d'enigmes, confabulacions, coses estranyes, jo diria que no, com a regidor de cultura. No sóc regidor de fenòmens paranormals. Mireu, en la independència de Roquetes surt en un moment de convulsió política a nivell de l'Estat. En aquest cas, tots sabeu que el segle XIX... una de les coses per les quals se caracteritza pel tema de les guerres carlines, en la qual Tortosa i Morella eren les dues places fortes a nivell de que era Catalunya i País Valencià, concretament en la figura del general Cabrera, que era tortosí. Bueno, mentre que Tortosa, com a gran ciutat, respectava allò de Dios, Patria y Fueros, que era l'eslògan dels carlistes, Roquetes, que havia nascut com un barri de Tortosa, allò apartat, a les afores, eren més liberals i, per tant, de propensió isabelina. Què vull dir això? Home, que a vegades, segons qui mana, fa i desfà. Llavors Roquetes, en el seu moment, sí que es dona el fet, el cas de l'estada de la reina Isabel II a Roquetes, en el que va passar, perquè es va trobar les portes de la muralla tancada de Tortosa i va fer cap a Roquetes a la casa del que després serà el futur alcalde, el Ramon Bosch i Rossell. Però gràcies a això també va ser això el desencadenant que Isabel II, sabent que Roquetes no era carlina, sinó que era liberal i isabelina, va donar pues, la independència de Roquetes respecte a Tortosa, però no només va donar-ho Roquetes, també va donar-ho Jesús. El que passa és que Jesús no va poder fer front a les despeses municipals i va decidir tornar a integrar-se a Tortosa. O sigui que, per tant, Roquetes encara va aguantar el tipus i, i avui en dia fa 172 anys. Si no, també Jesús faria 172 anys de la seva independència. I aquí veu la diferència entre Roquetes i Jesús. Jesús és una AMD, Roquetes és un municipi independent.
I aquesta història que gira al voltant dels favors d'acollir a la Isabel II?
Sí, això sí, això es diu, segons conta el llibre de Tafalla, va ser que el que tothom coneix pel pont del Català, allí resulta que Ramon Bosch i Rossell tenia una finca. I per això es deia el pont del Català, perquè ells provenien de Reus i se'ls deia, aquí tota la gent que parlava en oriental se'ls deia el català. Ells provenien d'aquella zona, de la zona del Baix Camp, i el pont que passava per prop de la finca d'ell, tothom ho coneixia pel pont del Català. Doncs allí va ser el lloc on la reina, tornant altra vegada, sortint de Tortosa, se va trobar en aquest home. Ell va dir, on va? Clar, la comitiva real, diu, no, és que ens han trobat la porta tancada i tal, de Tortosa, diu, i marxem, aviam, podem anar a dormir. Diu, doncs vinguin a casa meva a Roquetes, si volen, que els deixarem. I sí, m'han vingut aquí a Roquetes, tal com consta el llibre de Ramon Tafalla. I suposo que això és cert, perquè també la família no ho ha desmentit. Dic que, per tant, hi ha un fet històric, un fet casual, però que després hi ha connotacions polítiques detrás que fan, que fa 172 anys que se va proclamar un 14 d'abril com a municipi independent el 1850.
I des de fa ja un grapat d'anys que Roquetes celebra aquesta efemèride un 14 d'abril.
Pues sí, bastants anys. El que passa que, va estar durant la major part d'estos 172 anys no es va celebrar mai, pràcticament, i des de fa una trentena d'anys ja es va celebrant i es va, normalment, qualsevol poble, país, ciutat, sempre té dies assenyalats de reconeixement cap a aquesta comunitat que viu en aquest poble, ciutat o país, no? I Roquetes, no ha sigut una manera de recuperar que va representar el 14 d'abril del 1850 a partir de diferents esdeveniments i actes per commemorar aquesta data.
I aquest any 2022, doncs, també s'han programat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta festivitat. Què és el que s'ha preparat dintre d'aquesta agenda del 14 d'abril?
Bueno, s'han preparat un munt de coses. El que passa que enguany, tal com vosaltres havíeu comentat, el 14 d'abril cau en dijous de Setmana Santa, bueno, previ a la Setmana Santa, i això què vol dir? Pues que venen 5 dies de festa i la gent, pues, tothom acaba marxant. Això vol dir que els actes del 14 els hem acabat traslladant a la setmana de després, que és Sant Jordi. I llavors, pues, intentem d'una manera o altra fer la setmana que arranca l'endemà del dilluns de Pasqua, és a dir, el dimarts, de dimarts a diumenge, tota una sèrie d'actes que s'haurien fet per al 14, però que, aprofitant Sant Jordi, doncs, ho fem per en aquesta data. Excepció d'un acte que fem avui dimecres, a les 8 de la tarda, aquí a la Biblioteca Mercè Llechec, que és la xerrada institucional. Tots els anys va a xerrada institucional, i enguany és una xerrada institucional que va sobre... Va sobre Antonio García, el fotògraf de Mauthausen. Antonio García era de Tortosa, però la família és de Roquetes. Concretament jo ho soc, soc nebot. I tota la família estem a Roquetes, no? I llavors també és una de les maneres de poder donar a conèixer la figura d'esta persona, d'un oncle meu, aquí a Roquetes, i que era cosí germà del Canalero, els pares germans, no? I bueno, pues a partir d'aquí, pues, bueno, explicarem qui era l'Antonio García, a què es dedicava abans de marxar a l'exili, on militava i què va passar quan va estar al camp de Mauthausen, perquè clar, tothom coneix que el fotògraf de Mauthausen era el Francesc Boix, però Francesc Boix va ser el que li va agafar els negatius a ell, perquè el fotògraf no era ell, ell el va agafar com a ajudant. El fotògraf era ell perquè ell era fotògraf a Tortosa ja abans de la guerra, al carrer de la Rosa concretament. I bueno, a partir d'aquí, bueno, s'explicarà el llibre que s'ha fet, que és un treball de recerca d'un segon de batxillerat que es va fer l'any passat, la Tortosa, a càrrec de la Núria Aragonès Maigí, i que davant d'això, doncs, bueno, ho va presentar a Tortosa, i llavors van dir que estaria bé poder-lo presentar a Roquetes, ja que part de la família estem a Roquetes. I llavors aprofitem per fer aquesta xerrada, i la fem a la biblioteca, no a l'Ajuntament, perquè aquí a la biblioteca Mercè Lleixà tenim també una exposició dels deportats del Montsial Mauthausen, i per tant ens lliga una xerrada amb l'altra.
Això pel que fa avui dimecres, aquesta tarda aquí a la biblioteca de Roquetes, però anteriorment ja s'han fet una sèrie d'actes i molts més que vindran.
Sí, sí, avui en venen molts. A partir de la setmana que ve, en aquest cas, ja arrenquem tot en actes, per exemple, de tipus cultural, podríem dir que tenim de cara al dijous, a les 7 de la tarda, als cines de Roquetes, se presenta una pel·lícula, en aquest cas del Mario Pons, que se diu L'Espill, del Mario Pons. Per què fem la presentació d'aquesta pel·lícula, però d'aquest documental a Roquetes? A veure, lo rerefons del documental és que és una persona de Camarles que marxa a l'exili a Narbona. Roquetes, en este cas, tenim el segon alcalde republicà, Joan Castells Vilalta, conegut pel nom de l'Àguedo, que marxa a l'exili a partir del 39 i se'n va a Narbona. I allí mor. En la qual també nosaltres, com a equip de govern en el seu moment, vam fer un reconeixement a aquest alcalde i vam estar al cementeri de Narbona, on hi ha una placa de l'Ajuntament de Roquetes a l'entrada del cementiri, on consta que allí està enterrat Joan Castells Vilalta, i que en nom de l'Ajuntament de Roquetes i de la Generalitat de Catalunya se li fa un reconeixement. Aquella mateixa placa també la tenim a Roquetes. Lligat en això, el documental va sobre els exiliats, en aquest cas en la figura d'aquest home, però van marxar molts exiliats a Narbona després de la guerra. I preguntareu, per què van marxar gent d'aquí a Narbona? Pues perquè als anys 20 hi havia molts de jovens del territori, entre els quals l'Àguedo, i també família meva, que marxaven llavors, que se n'anaven a treballar fora. Marxaven a treballar a la Benema, al sud de França. I concretament molts anaven a Narbona. Què va passar allí? Pues, bueno, que van establir amistats. No van anar un any, van anar un, dos, tres, quatre, cinc anys. I això, pues, teixeix amistats. En el moment en què marxes de casa i te'n vas a un altre país, el primer que busques són amistats. A on van anar? Al puesto que ells havien anat a treballar, concretament a Narbona. També a Narbona hi ha a Rosals. Això implica que també molta gent del Delta va marxar cap allà. I per tant, se va crear una bona colònia d'exiliats d'aquí del terreno, a la zona de Narbona, entre els quals l'exalcalde de Roquetes, que pobre, tenia mala salut i va acabar morint allà als anys 40.
Una història que podrem veure al cine Roquetes, al voltant d'aquesta celebració de la festa del 14 d'abril, i com molt bé diem, el gruix d'activitats se concentra aquesta setmana per a la celebració del 23 d'abril. Mm-hmm. A banda d'aquesta projecció de la pel·lícula L'Espill, què tenim més?
Bueno, llavors ja marxem o anem de cara al 23, que és Sant Jordi, i llavors el dia de Sant Jordi pel matí se fan activitats infantils durant tot el matí. Bueno, es farà tot davant entre l'espai que queda entre l'església, per dir-ho d'alguna manera, i el carrer que ve de Jesús, el carrer Sant Roc, per dir-ho d'alguna manera, i tota aquella zona quedarà com a zona peatonal, a on totes les, en aquest cas, els establiments de Roquetes i sobretot llibreries ficaran les seves parades, i a partir d'allí tots els actes se faran baix a la calçada del carrer, és a dir, no hi haurà aparcament, no es podrà passar cotxes i per tant quedarà un espai tancat perquè es puguen fer tots aquests actes. Pel matí se faran tots uns actes de, bueno, dedicats sobre Sant Jordi i Santa Jordina, vull dir, serà uns contes coeducatius, i llavors ja de cara a la tarda, a les 5 de la tarda anirem a fer una sèrie d'actes més de tipus cultural, en aquest cas organitzat per la Biblioteca Mercè Lleixà i l'Ajuntament de Roquetes, l'Àrea de Cultura. Concretament a les 5 de la tarda estarà el Mac Ignasi, que farà jocs de màgia per als xiquets i xiquetes allí presents, i a continuació a les 6 de la tarda actuarà Arturo Gaia, on presentarà el seu disc Bon Aire 12, que bueno, és un disc atret sobre el que és la zona esta de la baixada del pont de Tortosa, que és el carrer Bonaire, que dona cap a la plaça dels Farols, i explicarà, bueno, però són cançons de la seva joventut en aquell barri de Tortosa de la plaça dels Farols, no? Recordar també que el dia 22, divendres, per la tarda, a les 8 i mitja de la tarda, hi haurà un concert d'òpera. Fa anys, de cara a... ho fem per Sant Gregori, fem algun esdeveniment de música clàssica a l'església de Roquetes. Però ja fa ara una sèrie d'anys que no es feien, i ja, com tothom sap, durant aquests 2 anys cap aquí no s'ha fet res. Sobretot res de res, pel tema de la pandèmia. Però enguany volem fer, pues, bueno, això, que siguin actes del 23 d'abril i 14 d'abril reeixits, entre els quals tornem a recuperar la música clàssica, en aquest cas l'òpera, no lligada a Sant Gregori, sinó lligada a Sant Jordi. I per tant, el dia 22... per la tarda a l'església de Roquetes, en la col·laboració en la parròquia, se farà un recital d'òpera a càrrec de la Cecília Imí, que és soprano, i després acompanyada de 2 tenors i piano. I serà un concert, dic que també tot el que es farà, tot són entrades gratuïtes, vull dir que per tant no es fa pagar res, i que una de les coses que sí que que fem és, bueno, convidar la gent per a que vingui, perquè serà un concert, un recital, que dura una hora aproximadament, no dura més, una hora i quart, però que la persona que en aquest cas han contactat per organitzar l'esdeveniment ens ha dit que és molt bo i que la gent disfrutarà. Per tant, convidem a la gent per a que, si volen, de Roquetes, Tortosa, del territori, que puguin vindre perquè s'ho passaran bé. I tornant al 23, per la nit, també hi ha un concert de música a l'Hort de Cruells, per a que, doncs, bueno, tots els joves que vulguem, doncs, bueno, tinguem festa i puguem passar-se una vespre de Sant Jordi, la mar de bé, també. És a dir, intentem d'una manera o altra donar ventall de possibilitats per a tots els tipus de gent, crios, joves, i no tan joves, i més grans, etcètera, etcètera.
I el diumenge 24 tenim ja el primer plat de les festes majors de Roquetes amb l'elecció de Pubilles, i aquest any també per primera vegada tindrem hereus.
Hereus, doncs sí, ha costat entre uns i els altres, però entre patronat i ajuntament, però al final han ficat fil a l'agulla i comencem a tenir hereus. Com sempre n'hi ha pocs al començament, també va passar això el primer any que es van fer Pubilles, als anys 60, n'hi havia poques, 6 o 7, també d'hereus n'hi ha 4 de grans i 7 o 8 de menuts, però bueno, tot és començar, i que l'acte es farà a l'Ajuntament de Roquetes el dia 24 a les 11 del matí, i es farà, doncs, bueno, la tria de l'hereu major i de la pubilla major i de la pubilleta i de l'hereu menut. Vull dir que, bueno, doncs estem tothom convidat, sobretot les famílies, evidentment. També s'haurà canviat el que és el sistema d'elecció de la pubilla major, perquè considerem que és un mal tràngol per a elles, de la manera que s'estava fent, i que per tant serà una cosa més informal, i que no poséssim en elles entre l'espasa i la paret, perquè entenem que en 18 anys posar-se a parlar sobre preguntes i històries vàries de roquetes i costums, etc., portar-te-ho estudiat i parlar davant de 200 persones, això talla hasta un que tingui 40 anys o 50 i no estigui acostumat a parlar en públic. Per tant, se canvia aquesta dinàmica, i per, bueno, ser diferent, i també convidem a tothom qui vulgui vindre, pues, a les 11 a l'Ajuntament de Roquetes, a la sala de plens. Però també dir que, sobretot, hi ha preferència per a les famílies, evidentment que són les que són els convidats d'honor, per d'una manera, per a representar, en aquest cas, els fills, o són fills, les festes de Roquetes. I és el que diem sempre, sempre és el primer acte de festes majors, encara que no ho sembli.
Això podem dir pel que fa als actes institucionals que s'organitzen per a celebrar aquesta festa del 14 d'abril, a part que hi ha altres entitats que també durant aquests dies realitzen diferents activitats. I ja que estem parlant de l'elecció de les pubilles...
Ah, m'havia deixat una cosa.
Sí.
El dia 23, a migdia, se fa el roquetenc de l'any.
El reconeixement.
El reconeixement del roquetenc de l'any. En aquest cas, enguany se fa a l'Associació de Dones de Roquetes. L'any passat va fer els seus 25 anys, i per tant, doncs, bueno, per la trajectòria d'estos 25 anys el reconeixerà com a roquetenques de l'any.
Això, com diem, pel que fa als actes institucionals. I ja que estàvem parlant de l'elecció de les pubilles i dels hereus, primera entrega de les festes majors de Roquetes, com a regidor també de festes, com s'estan preparant les festes enguany?
Home, després de 2 anys de patir, de què fem i deixem de fer, de muntar, desmuntar, perquè clar, els actes els has de preparar. I després te venia la normativa i et deia, ara això no ho pots fer, això tampoc, això no sé què, ara les restriccions... Bueno, això era un dalt a baix. Enguany esperem que ja estiguin en plena normalitat i que estem preparant-ho com unes festes de fa 3 anys enrere. Vull dir, 10 dies de festa, en tot el que representa. El que sí que ens trobem davant d'això és que hi ha una pujada de preus impressionant en tot i estem mirant a veure com quadrem tot el que s'ha de fer, perquè bueno, la gent ja ho sap quan va comprar, o ara en la llum, en el tema del gas, o en el tema en temes bàsics, no? La disbauxa que hi ha de breus, doncs, bueno, això també s'ho troba al patronat de festes i m'ho trobem a l'Ajuntament. Per tant, sí que la intenció és fer els 10 dies de festa, però tela el pressupost, el que s'arriba a disparar respecte fa 3 anys. Sí, vull dir, és... totes les butxaques ho noten i les entitats ho noten a nivell de pressupostari.
I tot i que falta encara dies i que estem parlant de temes relacionats amb les festes, amb la cultura, enguany també tindrem tradicionaris, no?
Sí, i Eufònic, i Ebrefolk, i Sant Joan, sí, sempre que no mos trobéssim de cop i volta, que mos vingui algú de dalt i mos digui, senyors, com la pandèmia s'ha tornat a disparar, tornem a fer restriccions. Esperem que no sigui així, i per tant la previsió és fet tot això que ha previst com estava previst com estos anys passats. Per tant, esperem i resem perquè això poguéssim tirar endavant. Perquè, clar, vull dir, no és dir, ho fem-ho. No, és que abans de dir fem-ho, has de preparar-ho tot. I vol dir que has de parlar uns, has de parlar els altres, has de fer contractes, etc. I quan ja ho tens lligat, que et diguen, ara això no es pot fer. Dius, hosti, tota la feina que he estat invertint i hores i temps i documents i papers, torna, no ha servit de res. I clar, per tant, esperem que tot allò que anéssim preveient per anar fent, que no ens trobéssim en un daltabaix de cop i volta.
Hem fet un repàs a les activitats que s'han programat aquest any per a la celebració de la festa del 14 d'abril, com diem, 172 anys del naixement del municipi de Roquetes. I ja per acabar, com a regidor responsable de l'àrea de cultura, què els pot dir a totes les roqueteres i roqueteros per celebrar aquesta festa?
Pues als roquetencs i a les roquetenques els dic que, bueno, ja que sembla que estem en una certa normalitat, sortiu, disfruteu, perquè sé que tothom no té ganes de poder sortir, de poder xalar, de poder, bueno, com a mínim, sortir de casa i relacionar-se amb la gent. Perquè hi ha una cosa que és molt clara. Tothom diu que per a viure es necessiten els diners. Està clar, se necessita ser feliç i es necessita que hi hagi cultura. Dic que, per tant, la cultura ajuda també a viure i a veure les coses d'una altra manera i, sobretot, a disfrutar, a gaudir i a passar-se-ho bé.
Això ho hem comentat amb Siscoller, que és el regidor responsable de l'àrea de cultura, també de festes de l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos totes aquestes activitats i esperem que siguin tot un èxit i bona festa el 14 d'abril.
Pues igualment i moltes gràcies, Antena Caro.